Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Resum informatiu 2018.
El 2018 ha estat un any de meteorologia extrema.
Comencem molt pendents del temporal de neu i calamarsa que ha dificultat i molt la situació a les carreteres al llarg de la tarda i al vespre. Són unes afectacions que s'han concentrat bàsicament a l'extrem sud del país i també a la Catalunya central. El primer que hem de fer és connectar amb el Servei Català de Trànsit per saber com està a aquesta hora la situació.
L'onada de calor de principis d'agost deixa un balanç de 23 morts a Catalunya.
Són les dades definitives que acaba de fer pública el Departament de Salut, que dobla l'últim balanç de la setmana passada. Són 13 homes i 10 dones d'entre 41 i 100 anys que van morir a causa de l'episodi d'altes temperatures. Tots tenien factors de risc previs.
Encara com... molt pendents de Mallorca, on els equips de rescat treballen per buscar l'únic desaparegut hores d'ara pels aiguats d'ahir a l'est de l'illa, que han fet, com dèiem, 10 morts. Es tracta d'un nen de 5 anys que circulava amb cotxe amb la seva mare i també amb la seva germana.
Veiem una persona morta en el descarrilament d'un tren de la línia 4 de Rodalies amb 150 persones a bord. Els fets han passat a Vacarisses i, segons emergències, també hi ha 6 ferits lleus, tot per culpa d'una esllavissada que ha provocat que el comboi sortís de la via, tal com ha explicat a RAC1 en Jordi, un dels passatgers que hi viatjava.
Hem notat que el tren començava a moure d'una forma molt estranya.
Ara el sentíem, el país ha viscut nevades en llocs on no és habitual, temperatures de rècord en negatiu a l'hivern i en positiu a l'estiu, i per rematar l'any, una tardor sacsejada pels aiguats. Mònica Usart, és normal aquest any que hem tingut des del punt de vista meteorològic?
No. Jo crec que feia anys que teníem ganes de dir aquest no, perquè ha sigut un any molt especial. Ja sabeu que als meteoròlegs ens agrada molt que passin coses, doncs aquest any no ens hem quedat curts, ni pel que fa a les temperatures màximes, ni mínimes, i sobretot hem de destacar la pluja, que ha sigut anormalment elevada aquest any.
Clar, si et sembla, fem un repàs una miqueta com ha estat aquest 2018, sí. Perquè si fem memòria i mirem enrere, vam començar l'any amb unes onades de fred, allò, importants,
sí.
I a més també amb nevades a cotes baixes.
Sí, t'haig de dir que situacions així n'hi ha cada any, sempre tenim entrades d'aire fred polar o siberià, tots estem molt acostumats a sentir-ho, també tenim situacions d'avisos de neu a cotes baixes, però és veritat que el que no ha sigut normal és que hem tingut molts episodis seguits d'aquest tipus de situacions, i fins i tot van arribar a les portes de la primavera. I aleshores això jo crec que és el que ha fet que fos un inici d'any especial, és a dir, molts episodis seguits de neu a cotes baixes, fins i tot van arribar als 25 centímetres al Tibidabo el dia que donàvem la benvinguda a la primavera. I jo crec que ha sigut la seqüència més que no pas un cas en concret.
Ara parlaves de l'hivern, que va ser amb un fred rigorós, que va arribar pràcticament a les portes de la primavera, però en canvi l'estiu les temperatures es van disparar, especialment l'important va ser la onada de calor que vam patir, i ara ho sentíem també a principis d'agost, que sí. Evidentment hem de lamentar que va deixar 23 morts, però en tot cas temperatures també, en aquest cas, de rècord cap amunt, pràcticament.
Sí, i més que les temperatures diurnes, que també va fer molta calor de dia, el que hem de destacar són les nocturnes, és a dir, les temperatures mínimes. Hi va haver una nit, la nit del 4 al 5 d'agost, que no es van baixar dels 31,9 graus a Roses, és a dir, gairebé 32 graus durant tota la nit. No va baixar la temperatura d'aquest valor. En el cas de Portbou, 31 graus, o en el cas del barri del Raval, a Barcelona, que hi ha l'estació meteorològica del Servei Meteorològic de Catalunya, no es va baixar dels 29,4, i això és un rècord absolut. Per tant, no tant de dia, sinó de nit, no van baixar aquestes temperatures, i podria ser que amb el canvi climàtic tinguéssim un nou terme a definir, que són aquestes nits en què les temperatures no baixen dels 25, perquè quan no baixen dels 20 és la nit tropical.
T'anem a preguntar això, les famoses nits tropicals d'estiu,
no?
Sí.
Ara pot ser que tinguem algun nou terme que sigui nit tòrrida, que ja corre aquest terme, que siguin nits en què la temperatura encara està més per sobre dels 20 graus.
Clar, i si avancem en el que ha estat aquest 2018, i si no fos prou, la tardor va arribar amb aiguats importants.
Sí, jo crec que és el tema amb el que es quedarà tothom, amb aquesta pluja que ha afectat a gran part del país i que, sobretot, ha sigut durant els mesos de tardor, que precisament és l'època que plou més, però ha plogut molt més del que tocaria. I, a més, amb un caràcter torrencial, que això sí que ens ho portarà al canvi climàtic. De fet, ja ho estem veient a hores d'ara, i és que les pluges cada cop cauran més intenses i amb menys temps, caurà molta més aigua i no pas es repartirà amb tant temps com ho feia abans. Per exemple, tenim un cas de rècord també a Vinaròs. Van caure 159 litres per metre quadrat en una hora, i això és un rècord a nivell espanyol. Per tant, mai s'havia produït una situació així, i això ens presenta un panorama nou i que nosaltres no estem acostumats, i que pot ser que porti més danys materials i més danys personals, perquè no sabem com gestionar que caigui tanta aigua en tan poca estona.
Malauradament, una experiència que hem hagut de viure aquest any. Però, en tot cas, ha sigut un 2018 que, a banda d'aquestes pluges torrencials, si fem un sumatori de tota l'aigua que ha caigut, també ha estat de rècord?
Sí, és a dir, no només la intensitat, sinó també la quantitat d'aigua que ha caigut en tot l'any és de rècord. Per exemple, a Barcelona, per fer doncs, una pinzellada, 600 litres per metre quadrat acostumen a caure de mitjana en un any. En aquest any han caigut més de 1.000 litres per metre quadrat en algunes de les estacions.
És pràcticament el doble.
Sí, fins i tot es qualifica el 2018 com el segon any més plujós des de l'any 1920. És a dir, en primera posició només hi ha el 1932. I tots els mesos d'aquest 2018 hem tingut la pluja per sobre del que tocaria. I el rècord el té el mes d'octubre, que és quan s'ha superat molt el llindar aquest de la mitjana de mes.
Tot plegat, això, dades que us estem explicant de Catalunya, en un any en què, per sort, no hem hagut de lamentar cap incendi important. No. De fet, l'estiu ha estat molt tranquil pel que fa a aquesta qüestió a Catalunya, a diferència del que ha passat, això sí, a Grècia, on a l'agost, per exemple, 74 persones van morir per culpa dels focs descontrolats que van calcinar als afores d'Atenes, o a Califòrnia, on fa res, al mes de novembre, un gran incendi va acabar amb una norantena de morts, més de 60.000 hectàrees cremades. No sé si aquest tipus d'incendi tan virulent és el que ha de venir en un futur. Si ens hem d'acostumar a aquest tipus de focs.
Serà més habitual, són incendis que es comportaran d'una manera diferent, i això el que fa és que sigui més difícil d'extingir aquests incendis. Els experts ho comenten, que ells tenen com una mena d'instruccions a l'hora d'actuar davant d'un incendi. Si aquest incendi comença a comportar-se d'una manera que ells no s'esperen, aleshores costa més extingir-lo i llavors provoca que hi hagi més superfície cremada. Aleshores, amb la temperatura que anirà pujant amb el canvi climàtic, això provocarà que els incendis siguin més devastadors. Potser no n'hi haurà tants, però els que hi hagi seran més grans.
Una cosa com el que ens explicaves amb la pluja, no? És a dir, menys, però més intens.
Exactament.
Tot plegat és el que ha passat aquest 2018, al país, i també hem fet una aquesta ullada a l'exterior. Sé que és molt complicat de dir, i més pel que fa al temps, però aquest 2019 com pinta? Si et puc fer aquesta pregunta.
A veure, sempre ho hem d'agafar amb pinces, això. No m'atreveixo a llançar-me amb tot el 2019, però m'avançaré amb l'hivern. Amb l'hivern, que són aquests...
els propers mesos que tenim per davant.
Sí, aquests tres primers mesos, de moment, pinten que seran càlids, és a dir, amb temperatura per sobre del que tocaria, no només a Catalunya, sinó a gran part del centre i al sud d'Europa. Només deixem al marge els països nòrdics i les illes britàniques. La resta, temperatura bastant per sobre del que seria habitual. I pel que fa a la pluja, seria més aviat normal. No s'espera un hivern plujós, només una miqueta més humit del que tocaria cap a la cara nord del Pirineu, però la resta pluja normal i temperatura per sobre.
Mònica Osar, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Resum informatiu 2018.
El 2018 hem dit adéu a l'última gran diva de l'òpera. Montserrat Caballé va morir el 6 d'octubre als 85 anys.
Atenció a la notícia que acaba de saber-se, notícia també de molt d'impacte. Montserrat Caballé, la soprano, una de les millors sopranos de la història, de fet, ha mort aquesta nit als 85 anys a la ciutat de Barcelona.
Ja feia temps que la soprano arrossegava problemes de salut. De fet, estava ingressada a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona des de mitjans de setembre per una afecció a la vesícula, Xavi Pardo.
Caballé, una de les veus líriques més extraordinàries del segle XX, va tenir un funeral senzill, íntegrament en castellà, al tenatori de les Corts. Hi van assistir la família, companys de professió com el tenor Josep Carreras i una llarga llista d'autoritats, entre les quals la reina emèrita, el president espanyol Pedro Sánchez, el de la Generalitat, Quim Torra, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.
I 6 setmanes després, la ciutat de també es va poder acomiadar d'ella.
Va ser en una missa funeral que es va fer el 17 de novembre a la Catedral de Barcelona. L'orquestra i el cor del Liceu, amb la soprano Aino Arteta al capdavant, van interpretar el Requiem de Verdi, una de les obres favorites de Caballé. Va ser el primer dels dos grans homenatges que es dedicaran a la soprano. A la primavera se'n farà un altre Liceu, en què participaran grans veus i els teatres d'òpera on va cantar Caballé al llarg de la seva trajectòria. L'Ajuntament de Barcelona també vol dedicar un carrer a la soprano i a Freddie Mercury, dues icones dels Jocs Olímpics del 92.
Però el 2018 també ha estat l'any d'una altra veu, aquesta. Ese gritalito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, yo sabía que se rompía. És Rosalía, la cantant de Sant Esteve Sesrovires, ha passat, en qüestió de mesos, de ser pràcticament una desconeguda a convertir-se en un autèntic fenomen musical. Ana Felipe, Com i quan va començar aquesta carrera meteòrica que ha convertit Rosalía en una estrella global?
Doncs ella fa 2 anys pràcticament era una desconeguda, va ser aleshores quan va publicar el seu disc de debut, que es deia Los Ángeles, però podríem dir que el boom li arriba aquest estiu amb la participació al Sona. Recordo que aleshores va parlar de la Beyoncé del flamenc, en deien alguns titulars. A partir d'aquí hi ha hagut una campanya de màrqueting estudiadíssima per part de Sony, que és la seva discogràfica. Va anunciar la data del nou disc, El mal querer, atenció, ni més ni menys que a Times Square.
Sí que ja es començava una miqueta a dalt de tot.
Exacte, que no és pas poca cosa. Tim Cook, per exemple, es va fer una foto amb ella durant un viatge que va fer el directiu d'Apple a Madrid. Ell, doncs, la va vendre com un producte 100% Apple. Deia que Rosalía encarna els valors de la seva companyia. Per tant, ja s'associaven 2 marques, no? Rosalía i Apple. A més, ell es caracteritza per fer un ús molt important de les xarxes socials, però no ha oblidat els mitjans tradicionals, amb la qual cosa doncs, es fa conèixer per tot tipus de públic.
Més enllà d'aquesta campanya calculada, d'aquests padrins, d'aquest èxit popular indiscutible, El mal querer també ha rebut crítiques excel·lents.
Sí, de fet, va aconseguir 5 nominacions als Grammy Llatins abans que es publiqués el disc. Per tant, això ja denotava la qualitat d'aquest disc. Finalment, es van dur 2 premis, va ser a millor interpretació urbana i a millor cançó alternativa. Això sí, se li van resistir els premis a millor cançó i millor gravació de l'any, però estem segurs que la carrera de Rosalía doncs, seguirà i, per tant, hi haurà més ocasions per aconseguir aquests premis, podríem dir, més importants. L'artista, en tot cas, va ser una de les protagonistes de la nit. Va fer embogir els milers de persones que van assistir a la gala que es feia a Las Vegas amb una interpretació magistral de Malamente.
I per la gent que no conegui aquest tipus de música, Anna, el Mal Querer, aquest disc de Rosalía, com el podríem qualificar?
És un disc eclèctic que el que ha fet és barrejar el flamenc més pur amb tendències com el trap, els sons més urbans. Això no només l'ha convertit en la diva dels millennials, és a dir, qualsevol millennial coneix Rosalía, sinó que d'aquesta manera, amb aquesta barreja, amb aquesta fusió, ha sabut arribar una mica més als puristes del flamenc i també al gran públic. De fet, s'ha incorporat a l'imaginari col·lectiu de la música espanyola i això sí que podríem dir que és com un fenomen nou, aquesta doncs, transversalitat que té Rosalía. A més, musicalment, indubtablement, és un disc amb uns arranjaments molt bons. Al darrere hi ha el Joan Albert Amargós, que és un grandíssim músic, i pel que fa al contingut, doncs, està basat en una novel·la, és a dir, que tampoc és un disc buit de contingut, com a vegades es critica algunes grans estrelles, no? Se'ls critica que els seus discos són buits de contingut, doncs en aquest cas tampoc ho és.
I de cara a aquest 2019, què li depara a la Rosalía?
Doncs serà el Primavera Sound, també el Doctor Music, i segur que li cauran els premis. De moment està nominada al BBC Sound del 2019, que és un premi que lliura la cadena de televisió britànica, pensada per aquells artistes que creuen que seran tendència l'any vinent. Sabrem si se l'endú l'11 de gener, i el 16 de gener recollirà el Music Moves Europe Talent, que en aquest cas és un premi que lliura la Unió Europea i que reconeix músics emergents del continent. A més, la veurem a la gran pantalla, perquè Rosalía serà una de les protagonistes de la nova pel·lícula de Pedro Almodóvar, Dolor y Gloria, que s'estrenarà el 22 de març.
Per tant, Rosalía protagonista el 2018 i tot pinta que aquest 2019 també ho serà. El Teatre Català ha viscut un 2018 convuls. L'1 de setembre, Lluís Pasqual va dimitir per sorpresa com a director del Teatre Lliure arran de les acusacions de maltracte dels seus treballadors. Anna, com ha esclatat aquesta crisi?
Doncs tot comença el juliol amb la denúncia d'una jove actriu, l'Andrea Ros, a través de les xarxes socials. Ella diu que Pasqual li havia faltat el respecte durant els assajos d'una obra que estaven assajant al Lliure i també de tenir pràctiques tiranes amb els actors. A partir d'aquí, 10 dies més tard, s'hi afegeix el col·lectiu Dones i Cultura amb un comunicat de suport a l'actriu, però hi va haver una mica de polèmica perquè el col·lectiu deia representar 800 professionals o 800 professionals del sector, però en canvi no hi havia cap signatura. El Lliure va contraatacar amb un contramanifest, aquest sí, signat per un centenar de professionals del món de la cultura que volien donar suport a Pasqual. Hi havia Núria Espert, Rosa Maria Sardà, Eduardo Mendoza, Antonio Banderas també, Emma Vilarasau. Finalment, l'1 de setembre, Pasqual va dimitir, una mica per sorpresa, podríem dir, després de 7 anys com a director del Lliure, però ell, a la carta que va enviar al patronat, va negar una mica aquestes acusacions i el que va venir a dir és que plegava perquè no comptava amb la complicitat del seu equip.
I en Pasqual fora el Lliure, entenc que ara s'haurà una altra caixa de Pandora, que és el seu relleu. Com ha de ser aquest substitut o substituta?
Clar, molts van apostar perquè fos dona, perquè fos jove. En aquell moment van aparèixer al debat conceptes com el sostre de vidre, del tap generacional, es va parlar molt aleshores d'aquests conceptes, però alhora també hi havia qui pensava que dirigir tant l'elecció del substitut de Pasqual tampoc era correcte, perquè clar, on quedaven els mèrits professionals dels possibles candidats. En tot cas, el Lliure ha obert un concurs públic per substituir Pasqual i en principi tot apunta que el teatre tindrà nou director durant el primer trimestre del 2019.
I el 2018 ha situat un director català al capdamunt de Hollywood. El barceloní Juan Antonio Bayona ha dirigit l'última pel·lícula de la saga Jurassic Park, apadrinat ni més ni menys que per Steven Spielberg.
Jurassic World, el regne ha caigut, una autèntica superproducció que va viure l'estrena mundial a Madrid a finals de maig. La pel·lícula es va estrenar uns dies després, el 7 de juny, i des d'aleshores ha superat de llarg els 1.000 milions d'euros de calaix. De fet, el regne ha caigut és la pel·lícula més taquillera de la història d'un director espanyol.
De fet, el públic ha apostat per la ciència-ficció i també ho ha fet Hollywood. I és que l'univers fantàstic de Guillermo del Toro es va imposar a l'última edició dels Oscars, La forma de l'aigua. Es van dur 4 estatuetes.
La de millor pel·lícula, director, disseny de producció i banda sonora. Guillermo del Toro va aprofitar l'ocasió per carregar contra Donald Trump. La forma de l'aigua va superar així els 3 Oscars del drama bèl·lic Dunkerque i els 2 de la rival principal, 3 anuncios en les afueres. El fenomen Me Too, sorgit el 2017, va aparèixer en molts dels discursos, tot i que no va monopolitzar la gala com havia passat als Globus d'Or.
I el cinema català ha brillat amb Estiu 1993.
Ai, és la nena de la germana de l'Esteve? Sí, pobreta.
Ara és la meva germana.
L'òpera prima de Carles Simón sobre la nova vida d'una nena que perd els pares per culpa de la sida va conquistar els Gaudí i els Feroz.
Els Goya es van decantar per la llibreria d'Isabel Cuixet, que es van dur 3 dels premis més importants, millor pel·lícula, millor direcció i millor guió adaptat, i per la basca Andia, que va sumar 10 guardons, majoritàriament tècnics. Estiu 1993 no va poder repetir l'èxit dels altres premis cinematogràfics, però es va confirmar com un dels fenòmens de l'any amb 3 guardons, actor de repartiment per David Verdaguer, actriu revelació per Bruna Cosí i direcció novella per Carles Simón.
En canvi, els amants de la sèrie es tenen la vista posada en el 2019. When you play the Game of Thrones, you win. Or you die. I és que HBO estrenarà a l'abril l'última temporada de Joc de Trons.
Serà la 8ª i ara sí última temporada de l'aclamada sèrie. Serà la més ambiciosa i per això també la més curta. Tindrà només 6 capítols de més d'una hora de durada. De fet, s'han concebut pràcticament com si fossin pel·lícules. Per l'ocasió, HBO ha tornat a fitxar Miguel Sapochnik, guanyador d'un Emmy pel recordat capítol de La batalla de los bastardos. Però el comiat de Joc de Trons no deixarà els seus fans orfes. La plataforma ha anunciat que hi haurà una prequela que comptarà amb l'actriu Naomi Watts.
En gastronomia, el 2018 quedarà la memòria perquè ha tancat el Sant Pau, l'emblemàtic restaurant de Carme Ruscalleda a Sant Pol de Mar.
La cuina realment condueix la nostra vida, la continuarà conduint, ara sense tanta pressió, sense tant compromís. Si ara anàvem amb la vida amb 5ª, ara posarem 3er i veurem més paisatge, però ens continuarem trobant a la taula, n'estic segura.
Ruscalleda ha estat la cuinera amb més estrelles Michelin i, de fet, la guia, els seus col·legues de professió, la van homenatjar al novembre a la gala que es va fer a Lisboa pels seus 30 anys de trajectòria. I tot plegat en un any en què RQ hem tornat a tocar sostre.
Dia d'EGM, notes de final d'any, tercer examen de l'any i, novament, RQ se situa com l'emissora més escoltada de Catalunya. Ens hem guanyat tenir un bon Nadal, un molt bon Nadal. Aquest cop tenim 865.000 oients diaris. Són 10 temporades consecutives de lideratge. Gràcies, 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 moltes gràcies.
Premio Ondas al mejor presentador de ràdio a...
Don Jorge Basté.
Por la dirección y presentación...
Perdón, para.
¿Qué ocurre?
Es Jordi Basté, es catalán. No es Jorge Basté.
Ah, Jordi. Perdón.
Empieza.
Repetimos. Premio Ondas al mejor presentador de radio a...
Jordi Basté.
Ahora
por
sí.
La dirección y presentación del programa...
El món a RAC1.
Quien con un estilo muy personal ha llevado la radio catalana a cuotas de audiencia de la hostia.
Muchas gracias, Luis del Olmo, Iñaki Gabilondo, Pepa Bueno, Carlos Herrera, Carlos Alsina, Mónica Tarribas, Josep Cuní, Antoni Bassas, Justo Molinero, en la Copa 1. buen anís, anís, anís. En la copa, un buen Antena 3, Antena 3.
El Premi Nacional de Comunicació en Radiodifusió és per la competència de RAC 1. Recullen el guardó l'equip del programa. Oriol de Balanzó, Òscar Dalmau, Òscar Andreu, Natza Ferrer, Tomàs Fuentes, Víctor Uller i Guillem Dols. Enhorabona a tots.
I per acabar, i com a dubte, també ens agradaria saber quan es descongelarà la República, perquè hem quedat i tenim moltes coses a fer i som molt xules, de veritat.
Bé, moltes gràcies a tothom per aplaudir al final d'aquest discurs brillant.
Salut a tothom.
Gràcies. Gràcies.
RAC 1. Resum informatiu 2018.
I tot això que us hem explicat en les últimes dues hores ha passat en un any en què ens han deixat aquestes personalitats. Antoni Subirà.
Polític.
Dolores O'Riordan.
Cantant.
Paul Bocuse.
Chef.
Reyes Abades.
Tècnic d'efectes especials.
Forges.
Ninotaire.
Enrique Castroquini.
Futbolista.
Jorge Wagensberg.
Científic.
Stephen Hawking.
Científic.
Paco Camarasa.
Llibreter.
Lluís Oliva.
Periodista.
Pepe Mediavilla.
Actor de doblatge.
Pedro Erquicia.
Periodista.
Avicii.
DJ.
Bernd Troyer.
Actor.
Montse Pérez.
Actriu.
José María Íñigo.
Periodista.
Antonio Mercero.
Director de cinema.
Tom Wolf.
Periodista.
Philip Roth.
Escriptor.
Maria Dolores Pradera.
Cantant.
Álvaro Lapuerta.
Polític.
Iago Pericot.
Escenògraf.
Aritza Franklin.
Cantant.
Kofi Annan.
Exsecretari General de les Nacions Unides.
John McCain.
Polític.
Neil Simon.
Escriptor.
Josep Fontana.
Historiador.
Bart Reynolds.
Actor.
Carles Canut.
Actor i director.
Macià Lavedra.
Polític.
Charles Aznavour.
Cantant.
Montserrat Caballé.
Cantant.
Montse Oliva.
Periodista.
Robert Saladrigues.
Escriptor i periodista.
Carmen Alborc.
Política.
Álvaro de Luna.
Actor.
Juan Antonio Ramírez Suñé.
Jutge.
Stan Lee.
Escriptor i editor de còmics.
Lucho Gatica.
Cantant.
Bernardo Bertolucci.
Director de cinema.
George Bush, pare.
Expresident dels Estats Units.
Josep Lluís Núñez.
Constructor i expresident del Barça.
Chiquetete.
Cantant.
Penny Marshall.
Directora.
Joana Viernés.
Fotògrafa.
Moncho.
Cantant.
Amos Oz.
Escriptor.
Cesario Estebanez.
Actor.
El recordatori de les personalitats més destacades que ens han deixat aquest 2018 posa el punt final a aquest resum informatiu que ha estat possible gràcies a la feina en la sotsedició del Xavi Sierra, la supervisió tècnica de l'Ivan Caral, la col·laboració de tots els serveis informatius de RAC1 i la direcció i presentació de qui us parla, Joan Lluís García. Un document, per cert, que podreu recuperar al web rac1.cat. Que tingueu un molt bon any 2019. Gràcies per la vostra confiança.